Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
El Centre Excursionista presenta el programa Anem a la muntanya.
Molt bona nit, benvinguts a l'Anem a la muntanya. Anem avançant aquest mes de maig, eh? I ho fem amb tots vosaltres, ja ho sabeu, no deixeu de sintonitzar el 107.2 de l'FM si esteu aquí a Sant Feliu de Codines, i si no, no deixeu de sintonitzar onacodinenca.cat si esteu a qualsevol lloc del món i teniu algun aparell que té internet a prop vostre. Sí, un aparell que tinc internet exacte a prop vostre. Si voleu això, no deixeu d'escoltar-nos fins a les 9:00 de nit. Si voleu saber totes les notícies relacionades amb la muntanya i moltíssimes coses més que parlarem avui. I com ho farem? Doncs com sempre ho farem des de l'estudi 1 d'Ona Codinenca, que ja fa anys que estem en aquests micròfons verds de l'estudi 1 d'Ona Codinenca, com deia, i ja fa anys que ho fem els mateixos, tot i que avui tenim baixes, Bona nit a tothom.
Bueno, amb aquest temps que fa, no m'estranya.
Bona nit.
Jo no sé si és que tinc al·lèrgia o estic constipat o què passa, però estic també fotut,
Ja fa dies que tenim baixes, per això.
Sí, el Josep està de baixa.
Josep, el Miquel Vivet, el Pep...
El Pep Sants, tothom aquí.
Però avui ho compensem, que tenim dos convidats en directe, que ja fa 3 o 4 programes que tenim convidats
en directe,
i ens agrada molt més. Bueno, ens agrada també per telèfon, òbviament,
també,
però
també,
en directe,
també.
Pues,
en directe és molt més maco,
veure la persona i preguntar-li és molt més...
Hi ha un altre caliu.
Ja, és molt diferent. Com esteu? Tot bé? Anat bé la setmana?
Sí, bé.
Joan, tenim president?
Ja, home, tenim president.
Què?
Estàs content?
Som president.
I demà...
Bueno, encara no ha firmat el rei, eh?
Demà des de roda de premsa des de Berlín, tu, amb els
sí,
dos, eh?
Sí,
els dos presidents.
Sí, sí, sí,
o sigui
sí, sí.
Que...
Però demà també em sembla que hi ha el Sánchez, Rajoy, no sé què, que parlaran.
Bueno,
no sé què,
no
sé què.
Ben, com
home,
sempre.
Escolta'm, hi ha llibertat, no?, d'expressió.
A mi ja no em fa por el que diguin, perquè com que faran les bestieses que creguin oportunes, doncs ja està.
Llibertat d'expressió no ho sé, perquè fotran a la presó ara d'aquí 4 dies un
Voltònic,
un DP, sí. I un periodista per la ràdio, he sentit ara, que ha dit que bombardegin Barcelona, sí. Impunament.
El Jiménez Los Santos.
Bueno, sí, això cada vegada s'assembla més a Turquia, ja.
Sí, sí.
Aquest país.
No, és que sí, és igual.
Per això hem de marxar, cony, per això hem de marxar, ja està.
Sí, sou optimistes en... Farà coses el,
sí,
el nou govern? Sí,
no faran coses i tal.
Bueno, intentarà fer-ho.
Aquí anava jo.
Només la reunió de demà ja els hi tocarà molt.
Demà i tant, sí que te les collons.
Sí, que no vegis tu com es fotran. Es fotran.
Home, almenys que no se surti gratis a Espanya tot això que estan fent, que no se surti gratis. Almenys que no se surti
gratis. I a Europa jo penso que estan començant a despertar, eh? Ja em ve que hi ha hora, però penso que estan... I l'assumpte dels judicis i les extradicions i aquestes coses em sembla que ho tenen pelut, el Llarena sí. Aquest ho té peludet, em fa l'efecte.
Ja ho anirem...
Ha fotut cada cagada, es veu.
Ho anirem analitzant. A Europa els ajuden els problemes, que ara Itàlia ha un partit també... A Itàlia un govern anti-Europa, els anglès van fotre el camp. Cuideu-me, Europa, que s'està
bueno,
desmoronant
com
un castell de
naipes. Europa, també. Sí.
Molt bé, Toni, com estem?
Bé.
Bé. Quin editorial avui tenim?
Avui parlarem del discurs del president de la Generalitat. Sí. Farem una valoració del programa que ha presentat.
No l'he escoltat gaire. No,
però... Per això, que és interessant parar-hi atenció i avui tocava. Avui toca.
Atenció, les paraules de Los Santos, jo estic segur que a Barcelona hi ha molta gent que vota que sent espanyol. O sigui, i que un espanyol digui això, no sé. Hòsties.
Aquest tio és molt bèstia. Aquest tio és molt bèstia.
Si
això ho hagués dit algú algun independentista de cara a Espanya, doncs ja l'haurien anat a detenir. Ja estaria
detingut. No, el tio ho diu en sèrio. El tio ho diu en sèrio.
Si
fos per ells...
Que no és el primer que ho diu, perquè vull dir, això ho han dit militars i ho han dit altra gent. No?
Molt bé, doncs comencem el programa, l'editorial com sempre. Josep, bona nit des de la Peixera.
Molt bona nit a tothom.
Tot bé, també? Tot bé?
Bé.
Anar fent, oi?
Sí, anar
fent. Molt bé, sisplau, sintonia de l'editorial i el Toni ens farà un petit resum del que ha dit avui el nostre president, ja, el nostre president de la Generalitat.
Doncs bé, avui, aquest migdia, el Parlament ha investit el candidat proposat per Puigdemont 5 mesos després de les eleccions del 21 de desembre, gràcies als vots dels 66 diputats de Junts per Catalunya i Esquerra Republicana i l'abstenció dels 4 de la CUP que ho van decidir ahir en assemblea. El president Quim Torra va remarcar dissabte la necessitat de fer un govern de fidelitat amb el mandat del 1 d'octubre. Fer govern és la millor manera d'aprofitar el fil republicà que arrenca del referèndum del 1 d'octubre, passa per la declaració política d'independència del dia 27 i es revalida en les eleccions del 21 de desembre. També deixava clara aquesta intenció aquí. Cal un govern que expressi en la seva mateixa configuració la nostra inalterada voluntat de continuar el mandat republicà rebut de la ciutadania. En segon lloc, una vegada s'hagi constituït el nou govern, la decisió que haurà d'executar el president serà activar el pla de xoc contra el 155. Això es farà amb la creació d'un comissionat adscrit al Departament de Presidència que s'encarregarà d'elaborar un pla de xoc per avaluar i reparar els efectes de l'aplicació de l'article 155, no únicament a l'administració, sinó també al conjunt del país, en paraules del mateix president. És a dir, el segon objectiu del mandat d'en Torra serà la restauració democràtica de les institucions catalanes. En aquest pla es farà un inventari d'actuacions urgents departament per departament. Un altre dels objectius centrals expressats pel president hi ha la creació de nova institucionalitat republicana que permetin avançar en l'execució del mandat del referèndum del 1 d'octubre. En el nucli central d'aquest desplegament institucional hi haurà dues estructures. El president Torra les va concretar així. Arrencar la legislatura ens dona força per posar en funcionament totes les vies d'acció política republicana, aquí, a Catalunya i a l'exili. L'Assemblea de càrrecs electes a l'interior i el Consell per la República a l'Espai Lliure d'Europa. Un dels compromisos centrals que donaran sentit republicà al mandat del president és l'activació del procés constituent, que en paraules seves ha de servir per l'elaboració d'un projecte de Constitució. El president ho va expressar així en el discurs del dissabte. Impulsarem un procés constituent amb la participació de la ciutadania. Aspirem que esdevingui un gran debat nacional català sobre el futur del nostre país, que traci el model social, econòmic i institucional que imaginem pel país. Un debat que involucri de manera real tota la ciutadania i que sigui capaç de formar grans pactes i consensos nacionals. Dissenyem des de zero, entre tots, sense apriorismes, el país on volem viure i com hi volem viure. I després va parlar d'un pla de xoc. Tothom és conscient de la devastació causada per l'actitud obstruccionista i asfixiant de l'Estat espanyol contra l'administració catalana. Tenint en compte més l'experiència ben recent del blocatge de qualsevol iniciativa legislativa per la millora de les condicions de vida dels catalans, el govern de Torra haurà de ser especialment hàbil per protegir la cohesió social i la lluita contra la desigualtat. Dissabte ho expressava d'aquesta manera. El conjunt de polítiques públiques de progrés per un país millor ha de donar resposta a les principals demandes que ens fa la societat. No pot ser de cap més manera per tots aquells que volem una república per tothom, justament perquè entenem la república com un instrument al servei del benestar de les persones i com una actitud de millora permanent. Cal fer feina i cal fer-la bé. I finalment el president Torra va expressar la voluntat de restablir Puigdemont al capdavant de la presidència més enllà dels gestos i declaracions simbòlics que es puguin fer. Va fer servir aquesta fórmula. La nostra resposta no es mourà mai d'aquí. Persistirem, insistirem i l'investirem. Els terminis de la provisionalitat no són clars i dependran de molts factors, entre els quals el jurídic. Però la voluntat en què Torra accepta el desafiament de la presidència és que sigui per tornar a Puigdemont al lloc d'on el van expulsar amb un cop d'estat il·legal. Caldrà, amigues i amics, doncs, estar amatents als esdeveniments polítics a Catalunya, perquè serà necessari un cop més la participació de tots nosaltres, des de les institucions, des de les organitzacions cíviques i, si convé, des del carrer una vegada més. I això és tot, amigues i amics, fins a una nova emissió. Adéu-siau. Bé, avui direm tres refranys o dites del mes de maig. N'hi ha una que diu, el mes de maig, faves a raig. Ho dic perquè avui n'he menjat, eh? Hi ha una altra que diu, abril plujós i maig ventós fan l'any ric i profitós. Una altra que diu, abril i maig compassats componen tots els sembrats. I una última molt maca que m'han fet arribar avui que diu, si pel maig el fred és viu, s'espera un bon estiu.
Molt bé, gràcies, Toni, per aquest editorial. A veure, què passa?
hem d'estar amatents a veure els primers,
mesos aviam...
És imprevisible saber què pot passar, és totalment imprevisible.
Eleccions aviat, veus?
Deien que potser a l'octubre, ja no ho sé.
Bueno, a partir de l'octubre, a partir de l'octubre tindrà, ja haurà passat el plaç en què pot convocar eleccions, si vol. Entens? O sigui que, llavors, depèn de com vagin les coses, igual es fa necessari. No?
Sí, ja. Molt bé, veurem els propers mesos. I la pròxima temporada, nosaltres comencem al setembre, ja, que haurà passat aquest estiu, que passaran coses també aquest estiu.
Quines coses per explicar, Pep.
I tant. Sí. Molt bé.
Deixa'm dir una cosa. Sí. S'estan proposant coses contra grans empreses com la Caixa i així, de que la gent tregui i canvi els diners i aquestes coses. Hi ha una acció que és molt senzilla, que es tracta de...
No pagar amb targeta.
Exacte. Es tracta d'anar als comerços, quan vas a pagar, ja darrerament hi ha, jo mateix utilitzava molt la targeta. Doncs tu pagues amb efectiu i els hi fots el percentatge de comissió en els bancs i caixes.
I si toques també mica...
O sigui, i de passada, els comerços estan més contents, perquè, clar, s'estalvien de pagar-lo, perquè qui paga aquest percentatge són els comerços, sí. No? O sigui que si tu treus primer els calés i te'n vas al comerç i pagues amb efectiu, doncs mira, tot això que hi ha. No?
Potser que m'agrada jo a la casa.
Potser no és tan pràctic, perquè a vegades no portes això i has d'anar primer a la caixa o el que sigui. Bueno. No? Però,
Molt bé. Bon consell, a veure què passa. Molt bé. Molt bé, doncs ja parlem de... Ja anirem parlant els pròxims mesos.
Ens vagarà molt,
i tant. I ara passem ja a la colla de dimecres. No hi és Josep, Teresa encara el tenim de...
Encara s'ha de baixa.
Des d'aquí donem molts records. Està millor? Va millorant?
M'ha donat records per vosaltres, eh? Molt sí, bé. Mica en mica.
Molt bé, tornes a records, òbviament. I avui, Joan, faràs tu
l'excursió. Sí, el Josep m'ha passat un escrit que ara el llegiré jo.
Molt bé, doncs, sintonia de la colla de dimecres, que avui el Joan Font ens portarà... On tenim?
Caminant pels cingles de Bertí.
Ah, aquí mateix, doncs, anem cap als cingles.
Colla dels dimecres, amb les redaccions de Josep Mumbrú.
Bé, doncs la caminada de la colla el dimecres és caminant pels cingles del Bertí. Sant Miquel del Fall, l'Ullà, Sant Pere de Bertí i el Clascar. I diu així, el conjunt de relleus anomenats cingles de Bertí constitueixen una regió amb pronunciada personalitat topogràfica i paisatgística. Formen part de la serralada prelitoral catalana i separen, per tant, els relleus de la depressió central dels de la Conca del Vallès. Els seus relleus es conjunten harmoniosament amb els que circunden la plana, caracteritzats per les formes tubulars, gairebé horitzontals, molt fàcils d'identificar. El santuari de Sant Miquel del Fai mereix una atenció especial. Té l'origen a finals del segle X i actualment el conjunt el formen un hostal i un monestir benedictí, situat en un paratge singular, damunt d'una cornisa, amb vertiginosos salts d'aigua del riu Tenes, cingleres, i d'aquí el nom del Fai, que vol dir falla i coves. Sortim en cotxe des de Sant Feliu de Codines i entrem en una carretera que ens porta fins a l'espai de Sant Miquel del Fai. Després de visitar el recinte i les cascades, ens dirigim a la zona dels aparcaments. Aquí s'ha de passar la riera del Rossinyol i prendre un corriol que enfila la cinglera, amb fort pendent. També trobem senyals del GR5 que seguirem una bona estona. A mitja pujada, ran de cingle, gaudim d'unes formidables perspectives sobre Sant Miquel i la Gorja. Més amunt, el pendent es modera. Continuem vers migdia, propers al cingle, fent marrada per salvar el torrent del Gat. Passada la miranda dels Frares, girem a Gregal. Gaudim d'una bona perspectiva de les cingleres més a migdia. Turó de les 11 hores o Castell d'Envès. Revoltem per sota del mas de l'Ullà, encimbellat en una punta, sempre pel corriol ben fresat, moderat, pendent i seguint els senyals del GR, abastem el llogarret de Bertí, que dona nom a tota la contrada. Bertí, a 806 metres d'alçada, és un petit nucli actualment de segona residència a l'entorn de l'església de Sant Pere de Bertí. Partim abandonant el GR pel PRC33 per un caminoi que vers migdia ens acosta al casalot del Clascar. Es tracta d'un antic mas fort, conegut també pel castell de Bertí. Està documentat ja l'any 987. A començaments del segle XX va ser reformat fantasiosament amb elements gòtics i romànics per la família Almirall, però l'obra va restar inacabada i actualment presenta un lamentable estat ruïnós. Per un camí de mal fer, amb restes d'empedrat, ens acostem a unes feixes on hi ha l'entrada a un corriol marcat en PR, camí que fa el retorn cap a la pista de l'Ullà i seguidament ens acosta de nou a les envistes de Sant Miquel del Fai, final del nostre recorregut. Una caminada de temps total de 4 hores 57 minuts, un temps de caminada de 3 hores i 4 minuts, un desnivell de 768 metres i un recorregut de 14 quilòmetres 860 metres. Els participants de la sortida, membres de la colla, en Josep Valls i en Josep Miquel Martínez, només dos, perquè la resta estàvem engripats. I fins aquí la caminada pels cingles de Bertí.
Molt bé, aquesta caminada la vaig fer fa molt poc.
Ah, sí?
Amb el meu amic Deu Jiménez, que estava aquí abans fent el sí. Tu jugues, ben anar-hi.
Sí, és guapa, eh?
Té molta és vista, molt agradable.
És molt ferma. Sí,
aquí
sí,
mateix, sí. I passes tots els cingles, ostres, és realment molt maca, molt maca.
Val la pena, amb un dia bo, amb un dia clar, és maquíssim.
No és molt dura, tampoc, no. Una mica cansadeta.
Ara, però aquests dies, seria una mica emprenyador traspassar la riera aquesta del... com ne diuen? Del
Rossinyol. Rossinyol. Es ventim descalçar nosaltres.
Sí, sí. Deu passar almenys amb un parell de pams de
nosaltres ens vam descalçar perquè no vam poder passar-la. No? Sí. Vam descalçar i vam tenir de passar... Perquè si no et quedava xop. L'aigua ens arribava un montós de cames. Sí.
No, normalment quasi bé que no hi passa aigua.
No hi passa mai.
Però aquests dies, Déu-n'hi-do. Sí.
Molt bé, doncs, moltíssimes gràcies, Joan, per llegir aquesta sortida pels cingles de Bertí. I anem a llegendes.
Anem a llegendes, sí. Passarem un conte d'aquests que ens explica l'Albert Estengre i és tret de la pàgina web del VilaWeb. Aquest dia va venir el Vicent Partal a Sant Feliu i li vaig dir que passàvem aquests contes. No? L'home va estar content, no? És una cosa que es va fer a VilaWeb l'any 2014, de 300 contes per la independència. Bé, doncs el conte que passarem avui porta per títol A Torroelles, lladreburros. Quan vulguis, Josep.
Un conte, i un altre encara. Vet aquí 300 contes per veure si algú ens escolta o ens estima.
Ah, sí? Ah, voleu dir? Però això deu ser mentida. Sí, no, sí, esclar, no, ja conto, ja, que ara no es diu això. Ja, bé. Una vegada vaig anar a Palamós, i a Palamós em varen dir que els de Torroella se'ls deia lladreburros. És clar que ara no, perquè de burros pocs se'n fan servir, ara tothom va amb cotxe. Però es veu que sí, si més no els de Palamós, en els de Torroella els hi deien lladreburros. I és que es veu que per allà a Torroella hi havia grans boscos i la gent en treia molta llenya, i bona llenya, però només no la treien només els de Torroella, no? Es veu que els de les Rodalies també hi anaven i, si podien, s'enduien d'aquells boscos de Torroella, de Torroella de Montgrí, se n'enduien força llenya. I els de Torroella això els coïa molt. I cada vegada que els de Torroella, després de permetre que això passés molt i molt de temps, cada vegada que els de Torroella veien algú que no era de Torroella, que tallava arbres, se'ls hi acostaven. I si traginaven tota aquella llenya amb un burro, se'ls hi quedaven l'ases, se'ls hi quedaven el burro. I d'aquí ve que són lladreburros, que els hi diuen lladreburros. Ara bé, si no portaven la llenya, si no se l'enduien la llenya amb un ase, el que feien era estocinar-lo. Això és el que diuen. Vés a saber què n'hi ha, però si ho diuen...
I després de les agendes, Joan, curta, molt curta, eh, avui?
Sí, avui, per feina es feia 2 minuts, això, o sigui que ha sigut una cosa curteta.
Anem a l'entrevista central del programa. Josep, posem la sintonia i avui el Joan Font ens presentarà la persona que entrevistem avui. Tenim absències. De... Miquel i el sí, Pep estan
el Pep,
en obligacions laborals.
I els no, fallen. No, no el Pep. Tres guionistes, en tenim sort, en tenim del Joan, que és el més antic.
Bueno, obligacions laborals no, és el primer. Eh?
El Pep poder... ha preparat l'entrevista i jo me l'he repassat una mica i he afegit perfecte. Alguna coseta.
Poder és
i...
l'únic programa que té tres guionistes. Eh? Això sí, és un rècord. Eh?
El món, vols dir? El món,
no. A Sant Feliu, a una codinenca.
I tant, i tant, sí, sí, seguríssim, seguríssim, sí. I tant que sí. Molt bé, doncs, Josep, si us plau, sintonia de l'entrevista de la setmana.
L'entrevista de la setmana.
Bé, doncs, bona nit. Avui entrevistem a Òscar Parra, enamorat de l'escalada, de l'esquí i l'alpinisme. Ha fet més de 400 sessions a cims, però en aquesta entrevista ens centrarem en la travessa als Pirineus de mar a mar. Una travessa que va fer amb esquís des del Cap de Creus fins al Cap d'Iguer. Abans de parlar d'això, per això, us vull fer una pregunta que l'acostumem a fer a tots els muntanyencs que venen aquí, que és quan van ser els teus inicis a la muntanya, en quin lloc van ser i de la mà d'aquí.
Bueno, hola, bona nit.
Bona nit.
Pues les
bona
primeres nit. Vegades que anava a la muntanya érem els pares i a buscar bolets. I arran d'aquí, pues, bueno, les vacances, a la Vall d'Aran, el Pirineu, i el Pirineu proper, cap aquí a Camprodon, Set Cases, perquè teníem uns parents a Camprodon, uh-huh. I bueno, arran d'aquí anar fent muntanya, i a mesura que em vaig anar fent gran, doncs vaig anar fent més muntanya.
I a quina edat vas començar, més o menys?
Home, fer muntanya, alta muntanya, després de la mili.
Ja. Però que ja també em va tocar anar... Amb els teus pares, què, de 3 i 4 anys, o allò que et portaven a l'esquena, també, o què?
No, va, grandet, ja 5 o 6 anyets, que no m'haguessin de carretejar, patia un germà, clar, si ens havien de dur els dos a coll.
Pobres pares,
eh? Ja era més complicat, perquè també havien de traginar el berenar o l'esmorzar o el que fos, i clar...
La recordes, la primera excursió, la primera... O el que tu coincidis...
A la Vall d'Aran, a la Vall d'Aran. I no em va agradar gaire, eh? Vaig quedar fart de llacs i cavalls.
Ja. I vau fer algun cim o...?
No, una ruta per llacs. I no recordo ben bé els noms i això, eh? Però sí que recordo els llocs. Hi vam anar a Montgarri, per allà al voltant.
Ja.
Unes vacances, bueno, fa molts, molts anys. Devia tenir jo 7, 8 anys, poder.
Sí, sí.
I és això el que recordo, el primerenc.
Ja, la zona aquella, el Pla de Beret, no? I al final hi ha... Al
per allà,
final
per allà. Pla, bueno, ja... no, si vam estar molts dies, ja et dic, pas ja. De llacs i cavalls.
Està bé. D'on ve aquesta passió per l'esquí i la muntanya? Això deu haver sigut després, no?
Sí, home, de fet, vaig aprendre a esquiar amb 25 o 27 anys, vull dir que no, no pas jove.
No passa res, nosaltres no. Vam començar més grans.
I res, vaig començar a fer esquí de muntanya, sobretot perquè volia continuar a anar a la muntanya durant l'hivern. I clar, amb la neu doncs era molt més complicat a peu. I em vaig apuntar a fer un curset al centre de la comarca del Bages i aquí ja no vaig parar.
Perquè tu d'on ets? O
jo sóc fill de Manresa i visc a Artés fa 20 anys ja.
Ah, ja. Ja, o sigui, de naixements de Manresa. De Manresa. I vius Artés.
Sí, sí.
En allà a la vora del Ruski.
A prop, a propet.
Està bé. Quines coses hi vas buscar a la muntanya?
Uf, moltes. És que a mi m'agrada molt la muntanya, eh? Vull dir, ho tinc claríssim. Trobar-me bé, sobretot. Jo a la muntanya m'hi trobo molt a gust i ho necessito. He d'anar-hi molt sovint a la muntanya. Però tant és a caminar, escalar, com anar amb bici, passejar amb la gossa, vull dir, és estar a la muntanya.
Sí, sí.
Sí, sí. Necessito anar-hi sovint.
I sol o acompanyat?
T'agrada aquest entorn?
M'agrada molt l'entorn. Però ja et dic, en tots els seus àmbits, no tinc... M'agrada molt esquiar i escalar, però vull dir que si no trobo ningú per fer alguna d'aquestes activitats, agafo la gossa o sol i me'n vaig a passejar pel fet de passejar.
Hi ha bons llocs a prop d'Artés? Per...
Sí, jo visc a les afores, hi ha direcció Avinyó, vull dir que de seguida que surto ja tinc camps, boscos, vull dir, no...
Jo abans he dit jo a la vora del Ruski, però el Ruski és d'Avinyó.
Sí, és d'Avinyó. Bueno, ara viu en un mas a prop d'Artés.
Sí. Ah, sí? Està, sí. Ja. Però, clar, tu ets d'Artés, però, bueno, sou pobles que suposo que us comuniqueu bastant, no? M'imagino que...
Sí, perquè, no, està a prop, Avinyó, que hi ha 6 quilòmetres, em sembla, més o menys. No sé si arriba, està ben a prop.
Sí, sí, ja hi passo de tant en tant per allà i és una zona que m'agrada, també. Necessites reptes importants per anar a la muntanya?
No. No. I això que vaig fer ara, això que he vingut a xerrar avui, va ser una cosa que sempre l'assumies, però mai la portes a terme. I vaig començar a dir-ho i a explicar-ho per portar-ho a terme. No tenia clar, al principi, de que ho farien i que, bueno, i que seria capaç de fer-ho, de fet, Però, bueno...
Una pregunta. Abans has dit que necessites anar a la muntanya. Per què? Pel paisatge? Per pensar? Per estar sol?
Bueno, no hi penso gaire, quan estic a la muntanya. És només el fet d'estar. Estic tranquil, estic relaxat, m'hi trobo a gust. Vull dir, m'agrada passejar. Suposo que és perquè estàs tranquil. Vaig molt sol, si puc. M'agrada anar acompanyat, però si puc anar sol, vull dir, també m'hi està bé. M'agrada compartir aquests moments i anar amb la família o amb els amics, però si no, i no s'escau perquè avui dia tothom va tan de bòlit, doncs surto i surto sol. No... Per això et dic, puc anar a passejar, puc anar amb bici, m'és igual la manera de fer-ho, però sí que és anar a fer-ho. Voltar, conèixer el territori, el que tens a prop de casa, vull dir, no cal... És maco anar a morar i viatjar, però...
És que... A la vora... Digues.
No, relacionat amb això que hem fet abans d'excursió aquesta dels cingles, hi ha molta gent de Sant Feliu que segurament no la coneix, aquesta excursió, i són excursions magnífiques que tenim aquí
arreu,
al costat de casa.
Sí, sí. Hi ha gent que no coneix la font tal, la riera tal... O el salt d'aigua de... Vull dir...
Jo a vegades penjo fotos per les xarxes socials i em diuen, hòstia, diu, què és això? I dic, pues si està aquí a 200 metres de casa, i queden parats, diu, que no fotis.
No, i tant. Sant Feliu té uns entorns collonuts.
Sí, i Artés.
Allà Artés potser no és tan espectacular com la zona d'aquí, però bueno, hi ha racons macos.
És diferent, però també n'hi ha de racons macos, sí.
Clar, perquè teniu la riera...
Tenim Roques Albes, que té unes vistes de la comarca molt maca.
De seguida el Moianès també està allà al costat.
Està al costat.
La riera que teniu, que us passa per allà, acostuma a portar aigua sempre? O...
Sí, tant la Malrubí com la Gavarresa solen portar aigua. Bueno, ara van ofenoses,
Ara tot. Sí. Però és veritat, però si porten aigua sempre té un al·licient més, no?
Fa que estigui tot més maco.
I tant, i tant.
Sí, sí.
Bé, com va sortir la idea aquesta de fer aquesta travessa del Pirineu, de mar a mar?
Pues ja et dic, és una cosa allò que tothom somia, que a tothom li agradaria fer, i, bueno, vaig anar parlant amb un, anar parlant amb l'altre, i fa un any o... No, fa... 2 anys, recordo que estava a la zona de la vall d'Ansó Echo, allà al Bisaurín, i amb un parell d'amics els vaig dir, l'any que ve me'n vaig a creuar els Pirineus. Clar, encara riuen. I vaig dir, bueno, doncs no ho sé, vaig començar a preparar-ho i, goita, tal dia fa un any ara.
Fa un any que l'ha set.
Sí, vaig acabar el 14 d'abril. Va començar el 14 de febrer, vaig estar 60 dies just.
Sí, la vas fer sola, així.
Sí.
Però que buscaves algú per fer-ho i no vas...
Sí, el que passa, clar, van ser 60 dies i, clar, per trobar algú que tingués aquesta disponibilitat, doncs va ser complicat. Clar. I llavors, que, clar, amb qualsevol tampoc hi volia anar, perquè és una cosa molt personal. I, bueno, clar, sí que podia algú que no conegués o que em hagués trobat per internet o això... Però, bueno, preferia anar-hi sol que mal acompanyat, no?, segons com.
Sí, sí, perquè tu, això és clar, es diu, vas fer seguit. No,
sí,
no,
sí, sí.
Perquè hi ha qui fa coses d'aquestes per trams.
M'ho havien proposat, oh, però no vagis sol, fes-ho per etapes, fas 15 sí. dies ara, 15 dies després, l'any vinent fas un altre tram. Però, clar, jo el que volia era estar 60 dies sols, bueno, acompanyat, però al Pirineu. O sigui, vivint al Pirineu durant aquest període de temps, no? I aquesta era una de les coses que tenia moltes ganes de fer. D'un dia rere l'altre, trobar-me al Pirineu.
I això com amb quilòmetres, com has calculat?
Bueno, perquè tothom m'ho demana, jo diria que deuen sortir entre 700-800 quilòmetres, més o menys en devien sortir a peu, uns 60.000 metres de desnivell, més o menys, i, bueno, no sé, la gent també em demanava que caminava cada dia, quant desnivell... No sé, jo l'objectiu era arribar a trobar una cabana, reserar-me, fondre neu per tenir aigua i dormir calent, perquè, bueno, vaig passar alguna que altra nit, vaig passar fred.
Ja, ja.
Perquè les cabanes eren amb les portes obertes, la neu havia entrat a dins i, clar, doncs havia de dormir a dintre, doncs com si hagués dormit a fora, l'únic que tenia taulat.
Però no anaves a buscar refugis així?
És que, clar, la pega que a l'hivern els refugis estan tancats, la majoria. Ja. Llavors tens la part lliure, però clar, moltes vegades l'etapa o l'etapa... Perquè us feu una idea, jo em vaig preparar unes etapes a casa, dels 60 dies. De 60 etapes em vaig fer unes 20 programades. Les altres 40 les vaig haver d'improvisar amb els mapes i cada dia pues, canviant la ruta, preparant-m'ho i...
Pel temps o per...
Bueno, per perill de llaus, per no passar sol per aquell coll, pel temps, per, bueno, diverses coses. Per alguns llocs havia de passar perquè m'havia amagat uns avituallaments que els havia de recollir, si no, no tenia menjar, ni el mapa per el dia, les etapes següents continuar, vull dir que...
És a dir, que abans de començar ja hi vas anar-hi tu per guardar-te...
Sí, m'ho vaig preparar en uns dos mesos, no, tampoc no, mentre treballava, els caps de setmana aprofitava... I sí, sí, llavors vaig tenir un company, l'Albert, que em va comentar, diu, home, però no ho vagis a amagar-ho tot, si en molts llocs hi pots passar i és habitat, truca'ls i els envies un paquet per correu. Com vaig fer a Irati, a altres llocs, vaig trucar-los i vaig explicar la meva idea, el meu projecte, que si els hi podia enviar un paquet amb menjar, mapes i roba de recanvi, o sigui, uns calçotets, una samarreta, mitjons... I a molts llocs, bueno, tots em van dir que sí, que cap problema. Llavors jo quan anava passant els anava recollint i els deixava...
Era gent coneguda o...?
No.
Gent
conegut, bueno...
Però què agafaves, el llistín d'un
bueno,
poble?
Bueno, per exemple, i... si jo havia de passar per Bujaruelo, pel refugi, doncs... Sí. Pues, sí. Bueno, que a Bujaruelo vaig anar per mal temps, però sí. Perquè ens entenguem, pues, els hi trucava i els hi dic, us puc enviar per correu a Torla un paquet i me'l podeu tenir preparat per agafar i jo quan passi recollir la roba, recollir el menjar i els mapes per les següents... etapes, perquè cada 3-4 dies tenia un farcell d'aquests, amb els queviures, els mapes i tot, pels fer 3-4 dies sense haver de parar, sense recuperar avituallaments ni menjar. Perquè ja dic, els refugis guardats aquests normalment eren tancats. Clar, havia de portar-ho tot a sobre.
I llavors els trams que n'hi havia neu, els esquís a l'esquena?
Sí, el primer tram, la primera setmana, des del Cap de Creus fins al Canigó, no vaig dur els esquís a l'esquena, me'ls van portar... Vaig fer aquesta travessa gràcies a molta gent, Gent que desinteressadament em va col·laborar. Sí, perquè, bueno, un amic, el Ramon, em va portar aquí al Canigó, va portar-me els esquís i se'm va endur tota la roba de caminar i em va portar tot el material, queviures i tal. I quan vaig arribar a la zona d'Irati, el Raül, un altre company, també va fer el mateix. Va venir amb la seva autocaravana... i em va portar i se'm van dur tots els esquís. Però clar, si t'ho havia d'enviar tot per correu, era un dineral, perquè clar, pel pes, per volum... De fet, em vaig gastar un dineral ja enviant paquets amb menjar i mapes. Saps? Em vaig fer una targeta de correus perquè em sortís més econòmic i m'ho vaig haver d'anar enviant tot. I vull dir, no. Sí, sí, però gairebé tot ho portava a l'esquena, Portava entre uns 18-26 quilos.
Déu-n'hi-do,
Sí, tia. Clar. I duia lo just, O sigui, si em mullava, ja no tenia més roba per canviar-me. Duia lo posat... I com a molt una samarreta, que és la que em canviava quan arribava a un lloc per dormir calent, perquè l'altra la tenia suada.
Clar.
Però no podia portar res. Semblava estava sempre amb la bàscula d'aquestes digitals, pesant-ho tot.
tot. I tot i així, doncs, això, quan recuperava un avituallament amb els mapes, amb el menjar i tot, doncs, se m'anava a la motxilla uns 20, 26, depenent de lo que havia amagat i carregat. Yeah. Penseu que per tota la travessa hi havia gairebé 4 quilos de mapes, només, entre els francesos i els de la vessant de la península.
Yeah. Perquè vas fer el recorregut per la part francesa?
Bueno, vaig fer el recorregut més per la part francesa, sobretot perquè la part no innivada hi ha l'agit de taps i és molt més barat dormir allà que dormir a la nostra vessant. Yeah. És molt més econòmic. Mm-hmm. Però més que res per això, eh? Però vull dir, no, la ruta... Clar, no segueixes cap GR, ni el 10 ni l'11... ni res, senzillament anava fent els trams pues això, evitant pues, perill de llaus, colls molt, molt alts, i això, tot, vaig tenir sort.
I a la part nord també hi deu haver més neu que a la part sud.
Sí. Bueno, moltes vegades canviava la ruta perquè si no havia de carretejar els esquís, perquè si havia de baixar 1.000 metres de cota, ja no trobava neu. Clar. Llavors m'anava a buscar les nords i havia de reinventar-me cada dia, i cada dia, pues, sorpreses i... No, m'ho he passat molt bé, ara que ha passat un any ho estic assaborint i gaudint molt més que durant la travessa.
Clar, vas pensant i revisant, i si vas fer fotos i coses així, doncs...
Sí, bueno, i que recordo que dormia poc, eh? Sempre hi havia llocs que dormia amb els dos mapes oberts i els revisava perquè hi havia colls. Quatre llocs durs, vaig tenir la sort que em van acompanyar, perquè clar, si no sabia per on passar. Però, bueno, em feia por, passar sol. Perquè, clar, el perill de llaus, poder era 2, 3, 4, i dius, bueno, sí, si vas en grup, pues ho fas, però anant sol pensava, bueno...
Si passa alguna cosa...
Clar, era sol, i vull dir... I al canviar les rutes, vull dir, llavors la gent devia pensar, ha passat per aquí, no, havia passat per l'altre vall.
Mm-hmm. De promig, quants quilòmetres feies cada dia?
Jo diria que uns 15-16, més o menys diaris, i uns 1.500 diaris de desnivell. Però bueno, hi havia dies que feia menys, hi havia dies que feia 20 i pico, 30 quilòmetres, i depèn de si arribava a un lloc, com em va passar alguna vegada, que m'havia trobat la barraca que s'havia cremat, o la cabana, i havia d'anar fins la següent. Perquè si no, clar, si plovisquejava, nevava o feia fred, no era plan de... no portava tenda. Vull dir que dormia, havia de dormir fent bivac. I clar, si se'm mullava el sac també era pell.
I les cabanes les tenies controlades ja?
Sí, però, bueno, més o menys. Però, ja et dic, anava amb els mapes.
Cabanes de pastor. Ah,
sí, cabanes de pastor. En algun altre lloc vaig haver de forçar alguna porta per passar la nit, perquè clar, la cabana on havia de dormir s'havia cremat, no hi havia lloc, estava nevant, 3-0, i bueno, doncs buscava, i si trobava alguna barraca, la porta era una mica mig oberta, doncs l'acabàvem de mig obrir per poder passar la nit.
Uh-huh. No vas trobar en cap ruta, no vas trobar ningú?
Durant 4 dies sencers no vaig trobar ningú, nou, veient gent de lluny, i llavors a partir del canvi d'hora, al març, ja vaig començar a veure més gent per la muntanya. Uh-huh. Al principi era bastant solitud, i bueno, no sé, quan veia algun indici humà, em dic, vale, vaig bé, tranquil. Clar, perquè clar, tot davant no hi ha camins, no hi ha corriols.
No, clar, està petó.
Només he passat 2 dies molt dolents de boira, que, clar, a mi el pitjor per mi és la boira.
No portava GPS?
Sí, per exemple, una cosa que m'ha passat és que encara tinc un fotimer de piles, perquè vaig preparar-me piles per cada 2-3 dies i només vaig fer servir el GPS 2 cops, que van ser un cop que em vaig equivocar al guardar un mapa, i era la zona abans d'arribar al port de la Bonaigua, que tot és molt ondulat i molt semblant, i l'altre un dia de boira, que el vaig utilitzar perquè és que, bueno, si no arriba a ser pel GPS, no arribo... I anava fent en aquell dia, recordo que el mapa francès m'anava dient que hi havia cabanes, i anava buscant les cabanes, i m'esperava una estona a veure si aixecava, no aixecava, i vaig trigar, de fet, per arribar al refugi d'Arlet, aquesta vegada, que era una etapa d'un dia, vaig trigar gairebé una setmana, des que vaig sortir des de Can d'Anxú. Gairebé vaig estar entre mal temps i que no vaig la boira, vaig estar doncs, 3 o 4 dies per arribar a aquest refugi, el refugi d'Arlet.
Però i llavors que estaves quiet en un lloc?
Sí, en aquest refugi d'Arlet, que era, clar, hi ha una foto, em vaig fer un Instagram perquè els de la gent del poble em pogués seguir, que se'm veu a la cara, feia 2-3 graus sota zero dins del refugi.
Ostres.
I a més era petit, sol, vull dir, sort que hi havia moltes mantes. Vaig dormir amb 10 mantes, fred no em vaig passar mentre era dins el sac. Fora no podia sortir, vents huracanats, boira, nevant...
Et devies trobar amb tot.
Bueno, estava allà... Pues... Però bueno, no se'n feia llarg el dia, eh? La gent m'ho demana, diu, clar, que feies tot... Vaig estar 3 dies tancats allà, en una habitació poder de 6 metres quadrats o 5, vull dir... Mm-hmm. I no, Anar, mira...
Descansaves.
Fondre neu per tenir aigua i si aprofitava els dies aquests amb el temps per descansar per... Ja. Però vull dir, no estava cansat, eh? Com ja portava molts dies caminant, vas agafant forma. Mm-hmm. No em vaig entrenar, no vaig tenir temps, tampoc no em va caldre.
Vull dir, I el menjar, com que de què menjaves?
Ui, el menjar com... molt bàsic, eh? Les sopes de la gallina blanca, vaig comprar uns fideus xinos i això era el meu àpat cada nit per sopar. I durant el dia, pues... alguna barreta i poca cosa més. I quan ja va començar a haver-hi més gent per la muntanya, doncs demanava menjar. Els hi demanava si tenien cacauets, barretes energètiques, que si, no sé, si passava per algun lloc i veia que marxaven, dic, que marxeu? I em deien, sí, sí, ja marxem. Dic, que t'ho sobra algú? I sí, sí, m'ho donaven. I molta gent em demanava, d'on vens, on vas? Perquè, clar, els refugis, quan ja va començar a haver-hi més gent, em deien, d'on vens? I jo els hi deia... d'aquest refugi. Diu, no, però d'on vens, del cotxe, no? I jo dic, no, és que vinc del mar. I clar, ja els deia perquè molts reien, no? I em deien, del mar? De quin mar? I dic, bueno, des de, del
llac
Camp de Creus.
El llac de mar, no? I el llac de mar,
el llac de mar, molts, el llac... No, sí.
I no et deien, estàs bé?
No, molta gent em deia, hòstia, que guai, que molt bé, i bueno... Sobretot, moltes vegades, també em trobava els refugis que sentia comentaris, diu, de qui és aquesta motxilla? La tenia allà a l'entrada o por ahí, la gent la demanava, perquè clar, era molt grossa, i demanaven de qui era aquesta motxilla. I jo deia, és meva, i diu, però on vas? I diu, no, és que estic fent això. I llavors ho havies d'explicar, perquè si no la gent no entenia aquella motxilla per fer un cap de setmana, per dir alguna cosa, no? Una sortida de dos dies. I sí, sí, però no.
Perquè, clar, a més de Havana hauria, havies de portar per uns quants dies per si trobaves...
Per 3-4 dies portava menjar.
Però fruit sec sí que et devies portar.
Sí, però clar, és que penseu que tot pesa, eh? Penseu que jo el pes i jo estàvem discutidíssims, eh? Per exemple, me'n recordo que vaig estar en una cabana preciosa, vaig estar 4 dies, van caure 60... O sigui, un col·lega em va dir per Instagram, diu, però on està? Si no hi ha neu. Perquè anava al refugi aquest d'Arlet, va començar a llampagar, a tronar i a ploure bots i barrals, i vaig buscar una cabana i vaig baixar de 2.200 a 1.200 metres a reserar-me. Aquesta cabana, hi ha fotos, era un prat verd, quan va passar els 3, hi havia 60 centímetres de neu nova. Clar, em vaig acabar el menjar. Vaig haver d'anar a buscar la carretera de Can d'Enxú, bueno, cap a l'estació d'esquí, vaig fer dit, vaig anar a buscar menjar, amb una botigueta de queviures i vaig comprar el menjar per poder continuar. No aneu a comprar mai menjar amb gana. Perquè li vaig dir al noi, dic, que puc pesar? Portava 6 quilos. Que si formatge d'ovella, que si de cabra, que xocolata, llaunes de sardines... Bueno, tot el que em venia de gust, dos dònuts. Vull dir, al final, clar, vaig haver de deixar menjar, perquè, clar, no podia carretejar. Però, clar, després d'aquells àpats, veus una botiga de queviures amb llonganissa i formatges i d'això... Clar, la meva dieta era sopetes, fideus, arròs i poca cosa més. Perquè no pesava i no es feia malbé, evidentment. Eh?
I llavors, aviam, amb aquesta travessa, quants quilos vas perdre?
No ho sé, la gent diu que vaig tornar prim, però jo no ho sé, no m'he pas... És que no, jo de xifres no... Però tu... bueno, no, jo em trobava bé, em veia primat, però clar, evidentment... Però clar, és que van ser 60 dies, no... Suposo que mica en mica doncs, devia anar perdent pes. Quan arribàvem a un refugi de pago que hi havia obert... Allà menjava, eh? Us ho dic en sèrio, em veien menjar, aquell que porta la safata del pa, me l'acabava, m'ho acabava tot. I quan passava per algun lloc que jo sabia que havia de trobar, per exemple, aquí a Can d'Enxú, doncs jo parava en un bar i el que em demanava sempre era una botifarra, patates fregides, ous ferrats i una cervesa. Quan passava algun lloc civilitzat, doncs clar, el meu plat preferit era aquest.
T'havien dit que et ve mort de gana.
No, home, no passava gana, però bueno, clar, quan podia menjar no sopetes ni fideus, doncs aprofitava la vinentesa i menjava.
Havies fet abans una preparació física una mica?
No, que va. Jo de la feina vaig deixar la feina parada el dia 13 i el 14 vaig engegar.
Bueno, i mentalment també t'havies d'haver preparat una mica, no? Potser o què? O com
bueno, per això vaig començar sense la part nevada, diguéssim, perquè la part del Cap de Creus fins al Canigó, el no haver-hi neu, pues era una mica com una adaptació. Mm. Clar, i sí, que anava sol i va fer molt mal temps, però clar, era això, no hi havia els problemes que hi ha amb la neu, de les allaus, de que no hi ha camins, bueno, de tots aquests aspectes que no té. Però no, em vaig anar preparant... Home, el dia que em van deixar el Cap de Creus, el Manolín, pues, evidentment estava nervi cagat, perquè dic, bueno, ara ja no em puc tirar enrere, saps? Ara m'ha deixat aquí de continuar. Però no, vull dir, va ser sobre la marxa. I bueno,
quant
sí,
temps
sí.
Vas fer per preparar-t'ho, preparar-t'ho tot? Quan temps?
Amb un parell de mesos, més o menys. Però combinant-me amb la feina, eh? Vull dir, els caps de setmana i d'això. I després d'acabar la travessa vaig trigar també un mes a recollir la broa, perquè clar, jo els avituallaments me'ls vaig preparar amb garrafes d'aigua de 8 litros, les obria i llavors ficava tot a dintre, el cartutxo, el mapa, els menjars, i ho precintava, no? I llavors això, doncs clar, això ho deixava al refugi, perquè no m'ho podia carretejar per volum i perquè era brossa. Els refugis deixava una nota, si era França en francès, dient que era jo, Escarparra, i que jo era meu i que quan acabés la travessa que estava realitzant ho passaria a recollir. De fet, un dia vaig fer 700 quilòmetres i no sé quants quilòmetres a peu per anar a recollir la brossa a diferents llocs. Vull dir que... Però no, vull
però,
dir...
Això, aquests paquets els deixaves al refugi?
No, amagats a la neu.
Ah,
amagats
a la neu.
A la neu.
I llavors que tu quedaves gravat amb el GPS, potser per d'allò...
Ho vaig fer, de marcar un waypoint, però evidentment no calia, perquè, no, per exemple, buscava sempre la cara nord per si fonia, que no d'això, no els enterrava molt, per si nevava molt, no haver de pelar jo sol dues hores per recuperar el menjar. I el que feia era, per exemple, em recordo que el refugi de Vallferrera ho vaig deixar amb un rètol d'aquests de coto de caça, a prop, entre dos pins, el d'això, vull dir... El lloc, evidentment, el tenia registrat al cap, eh? I un altre lloc a Bielsa, darrere d'una cabana de pastor, a la cara nord, i allà també el tenia acomodat.
Per què deixar-ho dintre una cabana o un refugi?
Clar, però patia més pels humans que pels animals. Jo dic, el deixo això, dins un refugi, arriba algú i ho veu, i clar, veus el cartutxo, les piles, els mapes, vull dir, hi ha gent de tot, avui dia. A la muntanya no sol ser així, però bueno... A llocs aquests que quedaven més a prop de carreteres i això, i llavors vaig pensar, pues, guaita, ho amagues a la neu.
A més, a l'hivern no volten tants animals.
No, amb
l'hivern els animals estan molt més.
No, hi ha animals que van sols.
Sí, van ben sols.
Quines etapes han sigut les més dures?
Home, la vall de Mulleres, perquè hi ha molt perill de llaus, la vall de Mulleres, i llavors les del Canigó fins a Ull de Ter se'n van fer molt llargues, eren de les primeres amb neu, i són totes aquelles ondulacions del Roc Colom, i jo pensava, ara em trec les pells i ja podré fer el descens, i que va, no vaig fer cap descens fins que vaig arribar a Ull de Ter. Aquesta, la Vall Mulleres, i és que la resta les he disfrutat molt, molt, totes. I quan se'm va acabar la neu allà a Irati, al Coll de la Rau, home, m'agrada molt esquiar, però després de 45 dies pues, també tenia una mica de ganes de no tenir aquesta responsabilitat a sobre, no? Llavors em vaig trobar molt més relaxat, i llavors ja van ser com unes vacances arribar al mar. I, bueno, molt maco. Em va agradar molt quan vaig estar a la zona del cim de la Run, que ja veia Irun, veia el mar. Bueno, pues em vaig emocionar perquè dic, collons, això ja ho he fet, ara ja acabo.
Ja he arribat.
Vas patir algun contratemps, ja fos meteorològic o per algun altre
aspecte? Tenir un accident a principi, al començar, que em vaig posar un còmpit amb una bullofa que em va sortir amagant un avituallament perquè anava molt ràpid i això, i em va sortir una llaga, vaig haver de tornar a casa perquè vaig arribar a l'hospital de Puigcerdà i em van dir que ja tenia una nafra que feia pudor, o sigui, em van dir que me s'havia de curar. Havia d'estar 12 dies, vaig estar 5, a la que ja em va sortir la pell, vaig tornar a marxar, i a la zona de Bielsa, sortint del refugi d'Arlet, d'aquest de la boira, vaig patir una caiguda i em vaig rebentar el nas, i això, però bueno. I un cop a l'esquena, que em va fer estar un dia al poble d'Echo, o el de Mestar, em recordo el nom, vaig fer repòs, perquè em vaig prendre un ibuprofè, em vaig posar la motxilla, però ni amb així em feia mal, i vaig dir, pues, em quedo una nit i reposo. Que no vaig reposar, em vaig anar a caminar, a fer el camí romà, el no sé què, i no fer.
Bueno, per no perdre.
Per no perdre. Bueno, tampoc no sabia què fer al poble, no hi havia ningú, era tot tancat, només hi havia l'alberg i un hostal, un restaurant. Però bueno, no, a part d'això, res més. Anava amb molta cura, era molt conservador, anava sol, vull dir, si un coll era difícil, buscava un coll més suau, si una cresta o una aresta o algun lloc on havia de passar era complicat, sempre buscava, per això tot el dia mirant mapes.
Va ser prudent.
Bueno, clar, és que va sol. No, jo, el meu objectiu era arribar, per exemple, també molta gent em demana, oh, quines esquiades. Jo no vaig anar a esquiar, el meu objectiu era sortir de Cap de Creus i arribar al Cap d'Iger. Per tant, havia d'arribar, no esquiar. Perquè, a més, amb 18, 20 i pico quilos a l'esquena, no era com per esquiar, eh? I més al Pirineu, amb la neu que tenim, normalment.
La tornaries a fer?
Oh, i tant, aquest any l'hagués fet una altra vegada. M'hagués faltat motivació, hagués començat molt fort, però segurament...
T'emportes el company.
No, la tornaré a fer, perquè ha sigut un... Bueno, és que jo m'estimo molt els Pirineus. A mi els Pirineus gairebé m'ho han donat tot. Sí que viatges i fas altres coses, però clar, jo, el Pirineu és el pati de casa nostra. O sigui, jo he fet una aventura sense haver d'agafar un avió. Saps? Vull dir, a casa. I és espectacular. Vull dir, per mi és una de les serralades més importants del món. Perquè, clar, imagineu-vos viure, jo què sé, una altra punta del món, que no, no sé, no tinguessis muntanyes, vull dir, és que ho tenim aquí.
Mm-hmm. No, a més hi ha llocs
preciosos. Vull dir, és jo amb allò de la travessa ja coneixia llocs, però, bueno, a més vaig intentar buscar llocs que no havia estat i no havia passat. Ja. I, bueno, ja et dic, ho tornaré a repetir segurament, eh?
Vas fer alguna etapa nocturna?
No,
al principi... O allò d'arribar tard, potser...
Bueno, al principi, com l'hora no l'havien canviada, recordo arribar a Los Dicil de nit i, bueno, allà va ser el primer dia que vaig tenir una mica de por perquè vaig sortir amb unes canals, hi havia hagut allaus, se'm feia de nit, petjades d'osso, ja anava amb els esquís pel bosc així, per si dic... No, no, hi havia moltes de petjades, eh? De gran i de petit, per tant, devia ser una mare amb cries. I, yeah. I bueno, i recordo l'arribada al refugi de Los Dicil de... amb el René i la Tatiana, bueno, molt maco, perquè, bueno, és això, de nit, amb la llum groga de les finestretes, i que m'esperaven, però m'esperaven una setmana abans, però com havia tingut aquesta ferida a Puigcerdà, doncs vaig haver d'enredar-ho tot, però, bueno, sí, sí, alguna que altra de nit, però res.
Molt bé, doncs em queden unes quantes coses encara per preguntar-te i així. Però se'ns ha fotut el temps a sobre i ara és el temps del Pep, que ens explicarà el temps que farà.
Molt bé.
I una mica el que ha fet i el que farà, i llavors necessita doncs, també uns minuts. O sigui,
bueno, pues res, gràcies per convidar-me. Eh?
No, bueno, ha estat un plaer.
Per venir. A quedar coses pendent, ja t'he dit.
Oh, ja has dit que 60 dies donàvem per molt.
Setembre, octubre, cap aquí altra vegada. Eh?
Molt bé, no hi haurà cap problema, ja hi tornarem.
Molt bé. Molt bé.
Gràcies, bona nit.
Adéu, bona nit.
I els últims minuts, com sempre, els dediquem al temps que hem de dir que déu-n'hi-do, déu-n'hi-do, quina inestabilitat aquest cap de setmana, quines tempestes, quin fred, quines clamarsades. Estem vivint un 2018 autèntic, com els abans, com ha de ser, com ha de ser un any. Una primera, com ha de ser. I és un autèntic... la natura és sàvia, que jo diria, i és un regal per als mesos de sequera, i anys de sequera, dia que portem, 3 o 4 anys amb molt dèficit hídric, i ara està tot... He sentit avui que estan obrint ja el pantà de Susqueda, també han obert, no sé quants més han obert, però és que, clar, no, és que no hi ha cap més aigua, no hi cap. I a més, aquest cap de setmana ha nevat de 20 a 40 centímetres més, o sigui, més... I estem a 15 de maig. Atenció, 15 de maig estem, vull dir que déu-n'hi-do. Aquesta setmana, a Núria, 85 litres, 76 a Gisclareny, 63 a Bagà, 62 a Anglès, 61 a Oliana. Aquí a Sant Feliu, 22, vaig més veure allò.
Nosaltres vam fer 33 a Gallifa.
Déu-n'hi-do.
33 i uns quants més després a l'endemà. Portem, en aquest moment, portem més litres que molts anys en tot l'any.
Déu-n'hi-do, sí, déu-n'hi-do. A Viella, he vist avui, porten 700 litres en aquest any. 700 litres al maig. I a Viella tot, falten totes les tempestes d'estiu, falten a Viella però molt d'estiu, o sigui que déu-n'hi-do quin any portem. I temperatures més fredes de l'habitual. Avui han sigut àmpliament negatives d'alta muntanya, molt àmpliament negatives. He vist a pic d'estats han arribat a 15 sota 0 avui, però déu-n'hi-do quina glaçada, i de 0,5 a molts llocs. Vic 2 graus, a Mollà 2 graus, a Artés ara ens deien 4 graus, Sant Feliu 5, déu-n'hi-do, és una nit quasi bé de març o de novembre, eh? Déu-n'hi-do. Anem pel futur, encarem aquest últim minut de programa pel futur. Demà més sol, més ambient primaveral. És que estem en el període que més hores de sol hi ha de l'any, quasi bé, des d'ara fins al juliol. Ja ha dit, el 15 d'agost el cel és fosc, per tant estem a les hores de més sol de tot l'any i demà es notarà aquest sol, màximes a 23-24, les mínimes estan tocades, eh? Mínimes avui de 6-7 graus, per tant, déu-n'hi-do fred que farà la nit. Dimecres, torna inestabilitat, torna una mica aquest temps remogut. Algun duixat, això sí, molt poca cosa, eh? Aïllat i, com a molt, de 5 a 10 litres. Per tant, no seran